amb aquesta música ja ho sabeu que és l'hora de l'Olga Ábalos. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Pubilla de cuixa forta, directora de Volata.
Home, pubilla de cuixa forta.
Ho dic perquè t'ho has pedalat molt. Ho dic perquè t'ho has pedalat molt.
No m'havien mai qualificat d'aquesta manera.
Home,
però bé,
és maco, no?
És un homenatge al
surf-surfing cirles.
Clar que sí.
Però també és una manera de dir que la gent que pedalem, home, una mica de cuixa
home,
forta
sí.
La tenim, no?
Una mica de múscul fas quan vas a bicicleta.
Tant sí, que sí. Sí. Tu... on has anat més lluny a la vida? En bicicleta.
En bicicleta.
Sí.
Pensava en avió, ja.
No. En bicicleta.
La pel·lícula. En bicicleta, més lluny, doncs, un Barcelona-Girona.
Home, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, això és de pubilla de cuixa forta molt fort. Doncs escolta, avui no parlarem d'això, parlarem de les revolucions que passen a sobre d'una bicicleta. I recordeu que al final d'aquesta secció esteu molt atents perquè explicarem coses i si heu estat molt atents a la secció potser podeu guanyar una revista Volata, una revista meravellosa, una revista que parla de la cultura del ciclisme però ho relaciona amb la cultura, amb la societat, amb moltes coses. 9320174474, però de moment, Olga Ábalos, la bicicleta va venir amb una revolució o no? O fem la revolució cada cop que agafem la bicicleta?
Jo diria que fem la revolució cada vegada que pedalem.
Molt bé. Doncs explica'm, què ens vols dir avui?
Doncs, des de que es va inventar la bicicleta, doncs aquesta màquina gairebé perfecta, com recordàvem la setmana passada, ha anat lligada a molts moviments socials, moltes petites revolucions que al llarg de finals del segle XIX i sobretot el segle XX han comportat canvis importants dels quals ara podem gaudir-ne.
I canviem de cançó perquè, vaja, hem sentit els Steel Council, però Queen són aquelles cançons que sembla que pensem en la bicicleta i estar dalt de la bicicleta i anar molt ràpid pensem en aquesta cançó. I want to break free. Clar, jo hi ha una cosa que no hi havia caigut, però segurament té molta raó, que el feminisme i la bicicleta van anar molt lligats, no?
Moltíssim, moltíssim. Haig de dir, però, que amb aquesta cançó he fet una mica de trampa, eh?
A veure, explica'm. No hem sentit The Bicycle, típica dels Queen?
No. No, el que passa és que posava molt bona banda sonora el que explicarem del feminisme, perquè tothom associa aquesta cançó amb un punt d'empoderament.
D'obertura i d'empoderament.
Sí, tot i que es veu que quan Queen la van composar no pensaven precisament ni l'empoderament ni del col·lectiu LGTB, ni tot això, eh? Però bueno,
però sí, és igual. Però hem posat una banda sonora de tot això. Per què la bicicleta i el feminisme van tan lligats?
Doncs mira, la bicicleta va suposar un punt d'inflexió a les dones perquè per primera vegada van poder tenir mobilitat autònoma i moure's i viatjar sense la supervisió d'un home. Fins llavors les dones o havien de viatjar doncs, amb carruatges o sempre havien d'anar caminant a poc perquè diguem que hi havia la percepció que la seva concepció física era molt dèbil i no podien fer gaires esforços. Però la bicicleta va permetre a les dones doncs, ja no anar dos o tres carrers més enllà, sinó canviar de barri, canviar de ciutat, i això els hi va donar moltes oportunitats, tant a nivell social com econòmiques i d'independència econòmica.
Quina meravella. Doncs escolta, el naixement de la bicicleta, tal com la coneixem avui en dia, també va comportar que es creés el tàndem, no?
Sí, també.
I llavors, d'aquesta manera, un home i una dona també van poder pujar.
Home, i fixa't, tot i que la dona acostumava a anar al darrere, per primera vegada també hi havia aquest punt doncs, que home i dona pedalejaven junts i feien un esforç conjunt, i això igualava l'esforç masculí i l'esforç femení.
Una igualtat de condicions.
És un detallet petit, però jo crec que és molt, molt important. Parlem ja de la segona meitat del segle XIX.
Clar, a finals del segle XIX les dones anaven vestides amb aquells vestits amb moltes capes, cotilla, tot allò, però amb la bicicleta hi podien anar, no?
Sí.
O a vegades se'ls quedava enganxada a la cadena.
És que aquí és on està el perill. A vegades hi havia alguns accidents perquè les faldilles, quan anaven tantes capes, es quedaven enganxades doncs, a la roda o a la cadena. I llavors hi va haver una tendència de moda doncs, que va doncs, crear aquella mena de bombatxos tan amples que feia que les dones tinguessin més llibertat a l'hora de pedalejar. I sembla que no, però això va ser l'origen de que les dones poguessin portar pantalons.
Què dius?
Va ser un dels orígens, sí, sí.
Molt bé. Doncs escolta, aquest grau d'independència que va donar la bicicleta també el va donar amb altres estadis. La dona vivia, suposo, en aquella època molt sotmesa a la voluntat masculina i també devien pensar, doncs, això, doncs, que encara no estaven preparades, i, però al principi també les sufragistes hi van tindre alguna cosa a veure aquí?
Home, tu pensa que en aquest despertar de la dona i també d'empoderament, no? El fet de que, clar, moltes dones veien que pedalejar anava a contradir totes les teories dels metges, no? Que les dones no podien fer esforç perquè eren dèbils, etc. Clar, les dones com veien que fer esport, que sortir a l'aire lliure i fer altres coses que també fins ara només estaven destinades als homes, els empoderava i fins i tot les feia sentir millor, doncs clar, la bicicleta es va convertir en un símbol de poder femení. I les sufragistes, a finals del 19, fins i tot van utilitzar la bicicleta com a símbol d'aquesta capacitat i constatació de que havia arribat una nova era per les dones. I surten a moltes fotos, de les sufragistes angleses,
sí, en bicicleta.
Sí, sí.
I va haver un nom propi, una persona molt important, que es va fer dir Annie Londonderry. Uh-huh. I qui era aquesta noia?
Doncs animada per tot aquest nou moviment feminista que la premsa de l'època la va titllar de New Woman. Uh-huh. Doncs hi va haver una noia de Boston que es deia Annie Kopkowski, que va decidir, doncs, deixar el seu marit a casa i tres criatures i dir, mira, ara que sent en bicicleta, vaig en pantalons i tot plegat, vull fer la volta al món en bicicleta.
I la va fer?
Home, no la va fer perquè no va anar tan lluny com m'hagués volgut, perquè tot just va començar en bicicletes, va anar, diguem que no tenia la percepció que tenim ara de com de gran és el món.
D'acord. Diguem. Es pensava que la Terra era plana.
Home, no crec, però diguem que de Boston va poder arribar fins a Nova York i de Nova York, doncs, bueno, allà s'ho va començar a replantejar-se la
seva. Home, però de Boston a Nova York, déu-n'hi-do, també.
Déu-n'hi-do. Després allà va fer un ferri, se'n va anar a França, va recórrer un tros de França i va arribar fins a Àsia. Però bueno, i pel mig, doncs, anava agafant adeptes, a la premsa parlaven d'ell i fins i tot va tenir algun patrocinador.
Déu-n'hi-do, Annie Londonderry, quedeu-vos amb aquest nom, perquè aquesta dona va fer molt per la bicicleta, per la dona, i sobretot per visibilitzar. I també van ser un símbol les bicicletes blanques del moviment Provo, però això m'ho explica ara. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone. A veure, els Beatles, què hi tenen a veure amb tot això? O també els has posats perquè t'agraden molt?
No, aquí també he fet un altre salt mortal, una mica de dribbling, perquè l'any 1965 els Beatles van ser número 1 a Amsterdam, als Països Baixos, amb aquesta cançó, Help. I per què hem d'escollir Help? Doncs perquè és com un crit d'ajuda per una situació que la població, que un gruix, una part important de la població d'Amsterdam, doncs diguem que estaven veient que se'ls estava anant la cosa de les mans. Diguem que Amsterdam, per aquesta nova fervor de l'automòbil, tot el centre d'Amsterdam, hi havia una gran densitat de població i, per tant, hi havia moltíssims cotxes. Hi va haver un moviment que es deia Provo, d'origen anarquista, però també artístic, perquè mesclaven l'art amb intervencions d'humor absurd i de l'espai públic, que va voler convertir el centre d'Amsterdam en la ciutat que la coneixem ara, la ciutat de les bicicletes.
I què denunciaven els Provo?
El que volien era treure cotxes i deixar omplir el centre de la ciutat de carrils bici, i per fer-ho van idear un pla, que era el Pla Blanc de les Bicicletes, que consistia precisament en això, en reorganitzar...
En posar tot a Amsterdam ple de bicicletes blanques.
Sí, 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 sí. I de fet, el que van fer, van pintar, com deies, 50 bicicletes blanques que van repartir, van deixar per la ciutat, amb un candau i amb el número del codi del candau pintat al quadre de la bici, perquè tothom que pogués utilitzar una bicicleta. Diguem que es van inventar
la cosa. En quina època era tot això?
Estem parlant de 1965.
Déu-n'hi-do. I la cosa va durar molt o què?
No, va durar fins al 67, perquè diguem que tots aquests altres moviments estudiantils, juvenils i revolucionaris que es van acabar desembocant en el maig del 68, doncs li van passar una mica per sobre. Però, bueno, del 65 al 67, més o menys.
Déu-n'hi-do. Doncs que el bicing gratuït aquest que es va muntar a l'agenda d'Amsterdam amb aquest projecte de Provo, entre les coses que proposaven hi havia, per exemple, un pla blanc de les bicicletes. Què és això?
Sí, és, doncs, diguem que era com un nou pla urbanístic en el que intentaven, doncs, eliminar el màxim de cotxes possibles per tornar a tenir tot el centre d'Amsterdam, doncs, per poder passejar bé.
Podríem fer això ara aquí a Barcelona,
home,
eh? Sí. Ho podríem fer, podríem tancar una mica tot el centre de Barcelona pels cotxes i que hi haguessin bicicletes blanques. Bueno, a mi no em sembla mala idea.
De fet, una de les coses que feien, que era molt divertit, és que canviaven les senyals de trànsit espontàniament i creaven de cop i volta creus circulatoris, tallant els carrers i fent superilles instantànies, no?, per dir-ho així. I es passaven tot el dia canviant senyals de trànsit i això era una de les intervencions a l'espai públic.
Escolta, doncs això ens agrada molt. Per cert, que tens una oient aquí, la Mamanega, que ens acaba d'enviar una fotografia d'una sufragista i una altra de la Fira Modernista de Terrassa. O sigui, que Déu-n'hi-do, eh?
Molt bé. I a més, jo soc a Terrassa, també, o sigui que...
Perfecte, doncs tot són bones notícies. Escolta, anem a sentir, escoltem una altra cançó que es diu My White Bicycle. I aquesta cançó m'imagino que ve inspirada una mica pel tema Amsterdam,
sí,
no?
Sí, de fet, My White Bicycle és un d'aquestes... És un tema així una mica més underground, no?, d'un grup de psicodèlia anglesa que es deia Tomorrow. És un tema del 67 i sí, va estar inspirat en el moviment de les bicicletes blanques, que tot i que en el seu moment no va tenir moltíssima repercussió, però sí que va sembrar una llavor molt important que després altres ciutats d'Europa han anat copiant.
Doncs escolta, marxem una mica més endavant i marxem cap a l'any 89, perquè ara les bicicletes tenen a veure amb una altra revolució. Tu dius que enguany es compleixen 30 anys de la caiguda del mur de Berlín, que va ser el 3 de novembre del 89, aquest any farà 30, i per aquella època va triomfar aquesta cançó dels Midnight Oil. I què? De què va aquesta història? I què, per què hi ha bicicletes al mig?
Doncs a veure, la cançó de Midnight Oil el que està dient és com... És un tema que apela una mica a les nostres consciències, no? Està dient, diu, com podem dormir les nits amb tot el que està passant al nostre voltant? Ells parlava una mica de la situació a Austràlia, però podem aplicar-la també a moltíssimes coses, com al moment dels anys 80, on encara hi havia aquesta situació de guerra freda, aquest món dividit en dos fronts i aquest mur, no?, que dividia Europa en dos parts. Doncs l'esport, diguem que... En aquest cas, el ciclisme també va ser una bona manera d'anar trencant aquesta barrera abans del trencament físic, no?, que va ser el 89. I una manera que va tenir el ciclisme va ser d'anar convidant, sobretot el ciclisme occidental o d'Europa, corredors soviètics a participar en algunes carreres a Europa o fins i tot també als Estats Units. Diguem que els ciclistes van ser com aquesta... Van anar creant escletxes. Hi ha històries i anècdotes molt, molt interessants en aquest sentit. També cal dir que els soviètics venien d'un món on el professionalisme dins del món de l'esport no estava permès. No. Ells tenien equips, però també tenien un sou públic, per dir-ho així, i llavors competien amb corredors que sí, que tenien patrocinadors i eren professionals. I sempre hi havia aquesta
guerra, no?
Aquesta guerra entre els dos, però alhora eren corredors de dos mons diferents que competien junts. I això va passar en algunes competicions, com poden ser la Course Classic dels Estats Units, que és una carrera per etapes molt important als 80, o The Milk Race al Regne Unit.
Doncs escolta, els que també van decidir veure món van ser dos brigadistes escocesos i tens moltes ganes d'explicar-ho. Viva la Quinta Brigada. Qui eren aquests senyors? Aquests també anaven en bicicleta, m'imagino, no?
Sí, que eren Jeff Jackson i Ted Ward, que eren dos membres del club ciclista Clarion de Glasgow, que diguem que l'any 1938 van decidir emprendre un viatge des de Glasgow fins a Barcelona per unir-se al bàndol republicà i pel camí doncs, anar recollint fons per bueno, ajudar també doncs, a la part republicana espanyola. I per què vam decidir venir a Barcelona? Doncs perquè dos anys abans vam participar a l'Olimpiada Popular que es va celebrar a Barcelona, que era una mica una contraolimpiada, l'Olimpiada de Berlín d'aquell mateix any, i era una olimpiada doncs, amb caràcter més socialista, per dir-ho així, i ells van participar dintre de la secció de ciclisme, dintre d'una comitiva de 80 esportistes que van enviar als clubs anomenats Clarion, que eren els clubs esportius, però d'ideologia socialista, que encara existeixen a Anglaterra, i es van quedar enamorats de Barcelona i van dir, ostres, hem d'anar a ajudar aquesta gent, i dos anys més tard van fer aquesta ruta.
Vaja, i es veu que a més van recaptar molts diners, com 450 lliures, no?
Moltíssim, sí. Que serien com uns 25.000 euros.
D'ara?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Estic pensant a fer-ho jo també, a veure si...
Sota un lema més molt, molt bonic, perquè el lema era Don't let the babies starve, no deixeu que els nens es morin de gana, i les van entregar a les autoritats republicanes.
Sí, anaven passant per cada un dels pobles anglesos i francesos on tenien una mena de... Bueno, on els podien rebre, òbviament, dintre de la seva ideologia, uh-huh. I van anar captant diners, i quan van arribar a Barcelona van entregar a les autoritats.
Molt bé, oients, estigueu molt atents al que anem explicant, perquè al final del programa, al final d'aquesta secció... sortejarem una revista Volata, o sigui que heu d'haver estat atents al que diu la Olga Ábalos. I per últim, parlem del ciclisme també, perquè evidentment s'ha vinculat molt amb l'ecologia. Yeah, yeah, have you heard the news today? A people right across the world, I pledge and they well pledge. Feminisme, causes republicanes... Vaja, el ciclisme salvarà el món. Les bicicletes salvaran el món.
Espero. Almenys és una de les eines que tenim al nostre voltant que ens permet fer aquests petits canvis que després seran una gran inversió pel futur. Això, seguríssim.
Doncs escolta, el ciclisme sempre s'ha vinculat amb l'ecologisme, la gestió del medi natural, etc. Però hi ha molts exemples, no?
Bueno, sí, ara acabem de veure un amb els Provo dels anys 60 que volien doncs, netejar no, l'Amsterdam de pol·lució i de cotxes. I podem trobar moltíssims exemples, però a mi em feia gràcia fixar-nos també en com la bicicleta durant el franquisme més... cap al final del franquisme també va tenir el seu protagonisme dintre d'aquest moviment antinuclear que hi va haver en alguns punts de l'Estat. De fet, a mitjans dels 70 es va crear, atenció, la primera volta ciclista antinuclear i ecologista del País Valencià. I qui la va impulsar és un periodista i militant que es diu Jordi Vigas, que és el cosí de Vigas Luna.
En sèrio?
En sèrio. I que viu aquí al barri de Sarrià. És una persona que bé, es mereix moltíssimes entrevistes perquè té moltes històries. De fet, ell va estar perseguit pel franquisme i com no podia conduir el cotxe perquè no li van treure el carnet de conduir, la seva manera de moure's pel món era en bicicleta.
Uau.
I llavors, bueno, va estar amagat molts anys perquè estava perseguit per les autoritats. Bueno, té una història brutal, aquest senyor.
Doncs escolta, Jordi Vigas, ens apuntem a aquest personatge. Uh-huh. Amb aquell logo de nuclears, no gràcies, i portava aquesta bicicleta que l'havia dissenyat una altra persona? O com va?
Diguem que el món de la bicicleta, diguem que estava tan també integrat dintre del moviment ecologista que hi va haver una militant que es deia Ann Lund, que va ser la que va dissenyar aquell logo típic de l'estrelleta amb una cara
somrient. Sí, amb aquella careta.
Ara diríem, els millennials diria que és com un emoticon, no?
Ah, exacte.
Però, bueno, això mateix.
Doncs ràpid, 93207474, i la pregunta que li farem a la gent és: la primera dona que va voler fer la volta al món en bicicleta, com es deia? Ho hem dit, Ho hem dit en aquest programa, 93207474. És un premi, els que estan molt atents. Els que heu sentit molt bé l'Olga Ábalos i us heu apuntat el nom d'aquesta dona que va fer la volta al món en bicicleta, la primera dona que va arribar després no la va fer del tot, perquè va sortir de Boston, se'n va anar a Nova York, va veure que hi havia molt trajecte, però després se'n va anar a França. Déu-n'hi-do les coses que va fer. Jo he pres notes, ho veieu, no? Em sembla que tenen por els oients. Escolta, ho reservem fins al final del programa. Si ho heu sentit, ho voleu buscar, aquelles coses, voleu fer una mica de trampa, doncs ja ho direm. Olga Ábalos, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Fins ara. Doncs tenim el Jordi al telèfon. Jordi de Sant Quirze. De Sant Quirze del Vallès o de Sant Quirze de Besora?
Sant Quirze del Vallès.
Molt bé, doncs escolta, abans estàvem amb la Olga Ábalos, que fa aquesta secció sobre ciclisme, i preguntàvem quina és aquesta primera dona que va donar la volta al món, i mentre estàvem fent allò, la publicitat, els informatius, etc, em sembla que has trucat, i que tu ho saps.
Bueno, ho he mirat, he fet trampa.
Oh! D'acord, et perdonem. Et perdonem. Digues, Jordi.
Mira, Annie Londonderry.
Molt bé, doncs sí. Anna Londonderry, aquesta dona és la primera que va donar la volta al món en bicicleta. Es va quedar a mig camí, però déu-n'hi-do que el que va pedalar. Era una pubilla de cuixa forta, com nosaltres també. Doncs, Jordi, moltes gràcies per trucar. No pengis, que ara ens quedarem amb les teves adreces perquè t'arribi aquesta revista sobre ciclisme, aquesta volata, a casa teva.
Moltes
gràcies. Una abraçada.
Adéu.